Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Un incendi forestal que s'ha declarat al Perelló, al Baix Ebre, ha cremat de moment unes 100 hectàrees, segons els bombers de la Generalitat, que treballen a les tasques d'extinció i els agents rurals. El director territorial d'Interior a les Terres de l'Ebre, Joan Juan, ha explicat que la punta de l'incendi està bastant aturada perquè ha arribat en una zona de conreus i que ara la feina és dels bombers per als flancs. 18 persones d'una desena de masies han estat desallotjades dels seus domicilis per indicació dels bombers en el marc de les tasques que es duen a terme per sufocar l'incendi. La mesura que s'ha pres per seguretat, perquè ara per ara les masies no estan afectades, pel radi d'abast de l'incendi. L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, ha explicat que tenen a punt el pavelló municipal per acollir més desallotjats si fes falta. A conseqüència d'aquesta incidència, segons el Servei Català del Trànsit, s'ha tallat preventivament la carretera local TV-3022 al Perelló. A més, hi treballen 8 mitjans aeris, un helicòpter de comandament, 3 helicòpters bombarders i 4 avions de vigilància i atac. A més, unes 40 dotacions terrestres amb unitats GRAF i també el punt de trànsit i el centre de comandament de bombers. Més informació, en aquest sentit, malestar entre els professionals del CAP d'Amposta per la negativa de Sanitat a traslladar les urgències al nou centre. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
El personal reclama poder renegociar la decisió amb el Departament i amb l'Institut Català de la Salut, com preveu el Pla Nacional d'Atenció d'Urgències de Catalunya, el PLANUC, i han enviat cartes amb la petició tant a la Generalitat com al Departament a les Terres de l'Ebre, així com a l'alcalde de la capital del Montsià. També estan recollint firmes al centre i superen ja les 1.800. No s'ha tingut en compte en cap moment, diuen, quina era la millor atenció urgent d'Amposta, i ha lamentat la Gemma Batlle, representant del personal del CAP d'Amposta, que això és el que marca aquest pla. Ho escoltem.
El model de gestió de les urgències a nivell territorial l'han de decidir els gerents del territori, conjuntament i amb consens amb els professionals que han de prestar serveis en aquell territori. Això és el que nosaltres retraiem al CatSalut, que no s'hagi volgut assentar i que no hàgim convingut de manera consensuada un model, aquest cas, per la ciutat d'Amposta.
Els professionals asseguren que l'atenció continuada d'urgències a l'Hospital Comarcal és més costosa i que seria més fàcil si fos compartida amb el centre d'assistència primària, i que és contradictòria amb el model que el CatSalut defensa a altres llocs per concentrar les urgències de més gravetat als centres hospitalaris.
I a Sant Jaume de Llierca, diversos errors tècnics han fet que les obres de l'escola s'hagin endarrerit. Paula Núñez, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Des que va començar el curs escolar el mes de setembre, els alumnes de l'escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca han conviscut amb les obres que s'estaven duent a terme a l'edifici. Tot i que la previsió era que estiguessin finalitzades a principis d'aquest 2019, el projecte s'ha endarrerit a causa d'errades tècniques. Jordi Cargol és l'alcalde en funcions de Sant Jaume de Llierca.
En tema d'estructura estructural, doncs no estava prou ben explicat i fet amb el projecte. És un augment considerable, perquè una desviació de 80-90 mil euros doncs és important, però ara que estàvem prou enmig fent les obres, doncs evidentment doncs era una qüestió doncs urgent poder-la tirar endavant, acabar, i hem hagut d'acabar assumint aquest sobrecost a nivell d'Ajuntament.
Divendres a la tarda, Les Escomes va organitzar una jornada de portes obertes per tal de presentar les reformes i l'ampliació de l'escola als pares i mares dels alumnes.
I amb aquesta informació arribem al punt i final en aquest butlletí de les 6. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cada hora hi ha una família que és desallotjada, és desnonada al nostre país per no poder pagar la hipoteca o per no poder pagar el lloguer de la casa on viu. Durant els tres primers mesos d'aquest any s'han executat 3.557 execucions, expulsions. Són 3.557 famílies que han perdut l'habitatge on vivien per no poder pagar o el lloguer o la hipoteca. Són dades que s'han fet públiques avui i que posen de manifest que tenim un altre problema greu d'habitatge i que no se'n parla, com molts d'altres problemes que tampoc se'n parlen. Sembla que últimament aquí només estem preocupats per qui dona suport a qui i qui pacta amb qui i qui recolza què. Però darrere de tot això hi ha tota una problemàtica social que allà on poses el focus acaba esclatant a la cara. És una de les qüestions que segur ens tocarà parlar-ne d'aquí uns dies. Avui hem parlat d'apartaments turístics. És molt curiós que mentre ens preocupem per tenir ben acomodats els estrangers que venen a gastar-se els diners al país, els veïns acabin de sent fets fora de casa seva perquè no poden pagar el lloguer. I aquesta és, sens dubte, una de les lacres de la nostra societat, un dels problemes de la nostra societat. Les administracions han posat el país en venda, el país a l'aparador, prioritzen l'arribada turística perquè, segons ells, doncs, mouen molts llocs de treball, que és veritat, però d'una qualitat i amb uns salaris que no els permeten i que no permeten una vida digna a moltes d'aquestes famílies. És un tema de molta arrel social, del qual algun dia n'haurem de parlar aquí al Far, però que avui hem tocat una miqueta de viatge en el nostre interactiu. Ben trobat, segona, tercera hora de programa ja, i camí cap a les 7, que acabarem, com sempre, arribant a port amb bons amics i convidats.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I sempre ens agrada saber a quin preu s'ha venut el peix i comencem setmana. I on comencem, Ivan?
Doncs comencem la setmana baixant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Per això saludem el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com ha començat la setmana avui?
Avui bé. La veritat és que hi ha hagut aquest matí bastanta sardina i seitó. Ha sigut un bon inici. Els preus també han estat força bons, però esperem per demà dimecres una altra vegada, una petita tongadeta de mal temps, aviam com sortirà això.
Per tant, de moment, seguim la dinàmica positiva, la bona dinàmica que portem aquestes darreres setmanes, a la confraria, treballant amb normalitat.
Correcte.
Quines han estat les espècies més destacades, Josep? Perquè parlem de seitó o sardina. La setmana passada va ser un pèl dolenta pel seitó, amb 30.000 quilos aproximadament, quan s'acostuma a agafar molt més.
Bueno, la setmana que hem acabat, fins al dia 7 de juny, de seitó se'n van agafar boi 52.000 quilos. I de sardina 76.000. Va ser una setmana bastant normal, excepte el dimecres a la nit, correcte. A la nit de dimecres cap al matí de dijous només va sortir una barca, perquè va haver-hi bastant vent, va fer aquella mica de tongada de pluja, etc. La resta de dies podríem considerar-los normals, tirant a bons per les barques que tenim ara. En quant a sardina i seitó, estic parlant ara.
Clar, anava a dir que si parlem, per exemple, de la gamba i l'escamarlà, podem tornar a dir que la gamba supera l'escamarlà, quan veníem d'unes setmanes on aquest havia estat protagonista.
Sí, supera, però molt poc, i no arribem a 800 quilos de gamba. Per tant, la cosa encara està fluixeta.
S'espera més de la gamba.
S'espera més de la gamba. Sí, la gamba, si no estem tranquil·lament als 1.000 quilos, es pot considerar fluix.
Em comentaves la setmana passada que no havien pogut sortir totes les barques a pescar. No sé si avui dilluns a la confraria es treballa amb normalitat, han pogut sortir totes les barques a feinejar.
Sí, avui podem dir que és un dia excel·lent. Ha sortit tots els oficis i tots els tipus de barques estan pescant. Vull dir, cap problema en aquest aspecte.
Per tant, treballant amb normalitat a la confraria. Pel que fa al preu del peix, què en podem destacar?
Bé, continuem amb l'aturada biològica a Tarragona. Per tant, continuem amb una miqueta la banda mitja alta, amb segons quines espècies. Avui a Barcelona també és festiu. Per tant, esperem que aquesta tarda el peix tingui una miqueta més de valor per això, no? Vull dir, tenim les dues confraries properes amb una aturada i l'altra en festiu. Per tant, esperem que els preus avui siguin per nosaltres bons, però en definitiva suposo que per les persones que van a comprar el peix pues, no estaran tan contentes.
Evidentment, com us afecta, per exemple, aquesta aturada biològica a la zona de Tarragona, al festiu a Barcelona? Vosaltres, quan tot torna a la normalitat, imagino que ho noteu molt, això.
Sí, a partir de... quan sigui ja primer de juliol, llavors a Tarragona ja es posa en marxa. Uh-huh. Llavors, els primers dies no, 2, 3, 4 dies no, però a partir d'aquí sí, hi ha una baixada important dels preus. A més, quan ja entrem al mes de juliol, avançat el juliol, hem de tindre en compte que molts compradors de Barcelona també pràcticament es veuen obligats a fer festa perquè la ciutat de Barcelona s'abuida molt. Uh-huh. Llavors, recuperen una mica els compradors de la zona costera, podria ser Vilanova, Sitges, Cubelles, Calafell, etc. Uh-huh. Però el que és la ciutat de Barcelona, que tenim molt bons compradors, doncs clar, aquests o estan a mig gas o fan festa i llavors també es nota.
Per tant, si no m'equivoco, el juny seria el millor moment per aquí, per la zona Barcelona-Centre, per poder pescar. Després del juliol la cosa es complica una miqueta.
Exacte. Uh-huh. Baixa, o sigui, simplement baixa.
Finalment, digues.
Espècies com el que sí que llavors hi ha una pujada normalment de preu, etc., són com és la sardina, no? La sardina, quan arriba l'estiu, tothom vol sardina i d'això, llavors són aquestes espècies més senzilles, acostumen a pagar-se bastant més.
Finalment, Josep, com es presenta la resta de la setmana? Quina previsió de temps teniu?
Excepte demà tarda-nit, en principi la resta bon temps, però demà tarda-nit es preveu una mica de canvi de temps, que farà falta veure com afecta.
De moment, aprofitar aquest mes de juny, Josep, per acabar de pescar i abans que entri el juliol, que com comentàvem, que acostuma a ser un mes més complicadet per les confraries del centre de Barcelona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, Josep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim parlant, a reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I seguim endavant amb qüestions relacionades amb el medi ambient. Arribats a Grada sempre ens agrada fer un cop d'ull a propostes que són interessants i que marquen un punt d'inflexió en la relació entre la ciència i el mar. Cristina Cantal, parla'ns d'un projecte que d'alguna manera combina, no?, l'aqüicultura amb la hidrofònia.
Exacte, o sigui, la Universitat de Girona està participant en el projecte de recerca UAFRA amb socis europeus i també nord-africans a través del grup Lekia per investigar, com bé deies, la producció simultània de verdures i peix de la manera més sostenible possible. En parlem amb l'investigador del grup de recerca Lekia de la UDG, en Narcís Pous.
Narcís Pous, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, a priori sembla complicat. Segurament ara vostè em dirà que no, que això és molt fàcil i tal, i que només hi ha algun escull, però a priori sembla complex la idea.
No, de fet, que el fet que ara mateix encara no s'estigui implementant així a escala gran ja indica que té una certa complexitat, no? Perquè, per una banda, clar, nosaltres hem d'intentar casar aquests dos mons tan diferents, que és cultivar peixos i cultivar plantes, amb el qual necessitem, per una banda, que els peixos creixin bé, i per altra, intentar buscar una planta que pugui aprofitar aquests residus dels peixos per poder créixer. En la pràctica, com he dit abans, és bastant complicat, amb el qual no s'intenta ficar una tecnologia al mig, que el que faci és reduir una mica els contaminants que té l'aqüicultura i els poleixi perquè les plantes ho puguin assimilar millor.
Fins ara coneixíem, o almenys havíem tingut alguna experiència amb el contribuït eufònic, no? Que consisteix en controlar els nutrients, no? I perquè les plantes puguin alimentar-se sense la necessitat d'estar en terra, sinó estar en una solució líquida. Clar, això amb els peixos deu ser molt complicat, perquè entenc que les defecacions dels peixos, dels propis animals, és l'aportació que fan de nutrients a l'aigua, però clar, és que tu no li pots dir a un peix ara de feca, ara no de feca, ara de feca jo, ara de feca jo altra. Ells ho llencen pel poc gros.
Sí, primer de tot has d'estudiar molt bé la contaminació que genera cada peix, perquè també cada peix es cultiva d'una manera diferent, no? No és el mateix cultivar... Nosaltres el cas que estudiem és un cas que es cultiva molt al nord d'Àfrica, que és la tilàpia, i si mirem les aigües que genera aquest peix i les comparem amb, per exemple, un que es cultiva aquí bastant, que és la truita, doncs veus que la qualitat és molt diferent. Per tant, després la planta que hi pots ficar darrere o el tractament que hi has de fer ha d'estar adequada a aquesta contaminació.
Per una banda això, i després perquè es veu que fa molt mal olor, això. És l'altre gran problema de la proposta.
Sí, una de les coses que ens plantejàvem era, a part del tema aquest d'adequar bé els nutrients, polir-los i controlar-los, és mirar coses secundàries que puguin fer que la implementació d'aquestes tecnologies pugui causar un rebuig a la societat. I una de les coses que hem vist és les olors, no? Per una banda, el cultiu de peix és algo que pot generar certes males olors que molestin els veïns, però per una altra ens vam plantejar que, clar, els components aquests de les males olors, al final, pot ser que d'alguna manera acabessin introduïts en les plantes, amb el qual, quan tu consumissis, per exemple, un enciam cultivat amb hidropònia, tu te'l mengessis i tingués com una mica de regust de peix. Nosaltres, en aquest projecte, també intentem estudiar les olors aquestes que generen i si el nostre sistema de tractament és capaç de tractar-los.
Qualsevol vegetal es pot cultivar en aquest sistema o de moment estem limitats?
De moment estem limitats. De moment el que es cultiva més és l'enciam i tots són plantes més o menys d'aquest tamany petitonet. I passa una mica el mateix amb l'aquicultura, que no podem cultivar ara mateix tots els peixos amb aquicultura. Només hi ha una sèrie de peixos que s'ha trobat la forma de cultivar-los en cautivitat, diguéssim.
I quins peixos són els més adequats? Quines espècies?
En el cas del cultiu aquapònic que nosaltres plantegem, nosaltres intentem cultivar plantes que són plantes que es reguen amb aigua dolça. Per tant, sempre han de ser peixos en aigua dolça. En aquest cas, els casos que ens tindríem més a prop serien la truita i l'esturió.
Sí.
Per la qualitat d'aigua que els peixos tenen, el tractament que s'hauria de fer entre mitges pràcticament és mínim o algo molt inexistent, pràcticament. En canvi, del nostre projecte, que és un projecte que és una convocatòria europea en la qual ha de participar països de les dues lleres del Mediterrani, nosaltres ens hem fixat en peixos que es cultiven en el nord d'Àfrica. I en el cas, per exemple, de la tilàpia, que és un peix que nosaltres aquí no el consumim, perquè és per, diguéssim, nosaltres tenim uns estàndards, diguéssim, més alts.
Sí.
Doncs, en el cas de la tilàpia, allà sí que es generen més nutrients i, per tant, sí que es requereix un tractament perquè les plantes el puguin assimilar.
Aquest és un projecte que s'està fent on hi participa la Universitat de Girona, però no només es fa des de la Universitat de Girona, sinó que hi participen també altres països, no?
Sí. Nosaltres aquí, en el grup LEC, ja som especialistes en tractaments d'aigües i nosaltres ens dediquem a dissenyar aquest reactor entremig que faria el tractament per polir el contingut de nutrients de l'aquicultura a la hidroponia. Després tenim també un grup d'Alemanya que ens ajuda en aquest reactor, perquè aquest reactor es basa en una tecnologia electroquímica i ells tenen bastant coneixement en això. Per altra banda, també hi ha un grup d'Itàlia, de Salerno,
sí,
en el qual ells estudien la part de les olors. Ells tenen uns sensors que analitzen les olors que es generen al sistema i que ens permetran saber si els estem eliminant o no. Per això hi ha una universitat de Tunísia que són els experts en aquicultura i hidroponia, i és allà on provarem tota la planta pilot. I després un grup d'Egipte, que ells són experts en monitoratge i control. Ells se'n cuidaran, doncs, per exemple, ficar unes plaques solars en la planta pilot, de generar un software perquè nosaltres puguem veure com està funcionant, veure si els peixos s'estan movent bé, tenen activitat o no, veure diferents paràmetres i també controlar-lo, no? Mm.
Doncs, escolti'm, Narcís, estarem al cas de com va creixent aquest projecte i, evidentment, si finalment es pot implementar també al nostre país. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure. Molt bona tarda. Merci. Investigador de la Universitat de Girona, intentant trobar l'equilibri entre els peixos i les plantes perquè tots dos puguin, d'alguna manera, interactuar els uns amb els altres i creïn una simbiosi productiva perfecta. Però no és l'única proposta avui de la qual en volem parlar. Daniel Rodríguez, parlem també d'un estudi, d'una investigació des de la Universitat Rovira i Virgili. Daniel?
M'escoltes ara, Joan Maria?
Ara sí que et sento, sí. Endavant.
Ara sí. Et deia que justament parlem sobre un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili que ha alertat de que les quantitats de plàstic al litoral de Tarragona és equiparable en el volum que es registra en grans ciutats com Barcelona. I, de fet, apunten que la meitat d'aquests plàstics són invisibles i són, atenció, les microfibres de roba, per tant, doncs, teixits sintètics, que es desprenen des de la rentadora quan la posem i que al final acaben filtrant-se al mar. En parlem amb la Nora Expósito, una de les investigadores del grup Tecnatox, del Departament d'Enginyeria Química, Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Nora Expósito, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
I una de les qüestions que crida molt l'atenció és aquesta relació entre fibres i roba, és a dir, presència de plàstics i microfibres i mar, ¿no? És una de les qüestions que més crida l'atenció.
Sí. Nosotros hemos estado evaluando los tres compartimientos ambientales de las costas tarraconí, lo que son sedimentos marinos, arenas de playa y el agua, o sea, el mar como tal, ¿no? Para ver la interacción entre estos tres compartimientos. Entonces, claro, hemos detectado que la mayor cantidad de microplásticos están hacia la zona del puerto y las zonas influenciadas por las descargas de aguas residuales y descargas de correntías, de riadas, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros evaluamos la composición y cómo es el microplástico en la forma, hemos visto que la mayoría son microfibras y cuando evaluamos su composición, pues estas microfibras o son de poliéster o son un de fibra de celulosa sintética, que son las fibras características pues de los textiles de la ropa, ¿no? La forma como la hemos encontrado asociada al sedimento, asociado al plancton, ¿no? Confundida y muy pequeña el tamaño con pequeñas gambitas que son las que principalmente forman el plancton, nos da indicio de que estas fibras son aportadas por las descargas continuas de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, claro, nuestra conclusión es que debido a la composición, al tamaño y a la forma como hemos encontrado, es que vengan de las descargas de las aguas, de las primeras aguas de las lavadoras, claro, que van a las plantas de tratamiento, y claro, las plantas de tratamiento no tienen la capacidad, porque no fueron diseñadas para tal fin, para poder atrapar todas las microfibras que a ella le llegan en el agua residual cruda, ¿ok? Entonces, una de las cosas que seguimos evaluando es el rango de composición de estas fibras, qué pues, se pudiera hacer al respecto, qué recomendaciones se le pudiera dar a la planta, dependiendo de cómo la estamos encontrando y la concentración en la que estamos encontrando. Hasta ahora, sí.
Claro.
De los microplásticos, son partículas muy pequeñas de plástico que se derivan de las más grandes,
¿sí?
Ellas son las más abundantes, ¿ok? Y la preocupación es que están confundiéndose y asociadas con los principales alimentos de peces, que es el plancton, claro, y de aquellos peces bentónicos que son los sedimentos, ¿ok?
El del tema ropa, que el otro día precisamente lo hablábamos con gente del CSIC, aquí solo hay una posibilidad y es que se implementen filtros específicos en las lavadoras, es decir, actuar en las, vamos, coincide con las neveras con el CFC, para entendernos, que se cambiaron todas y se puso un gas que no se cargaba la capa de ozono, hacer algo parecido, pero en este caso en la lavadora.
Sí, pudiéramos, remediar, ¿no? Que pudiéramos remediar es, pudiéramos hacer unos filtros especiales a la lavadora, ayudar a las plantas de tratamiento con unos tratamientos terciarios en que consistan también unos filtros muy eficientes, una microfiltración, una ultrafiltración, también, pero tenemos que combinarlo con la prevención, ¿ok? Claro. Tenemos siempre que, a ver, no, tenemos que ayudarlos un poco, ¿no? A la empresa, a las plantas, porque no le podemos dejar todo el trabajo. Entonces, nosotros también tenemos, por ejemplo, ver qué tipo de ropa, cómo hacemos los ciclos de lavado, si son ciclos muy, muy largos, la acción mecánica de la lavadora como tal, o sea, no es necesario poner un ciclo tan largo para una ropa que no amerite, ¿ok? Estar tanto tiempo dentro de una lavadora. Entonces, hay que ir ajustando poco a poco todos estos factores y estoy segura que entre la remediación y la prevención podemos lograr disminuir un poco
también,
ese aporte.
También le diré que yo no sé en su lavadora, pero en mi lavadora el ciclo eco es el que más dura.
Es exactamente. Decir, sí.
Que uno pone, yo ponía el eco hasta, bueno, pongo el eco a menudo y se tira más de 2 horas limpiando ropa la máquina.
Exactamente. O sea que, parece que el eco, ¿sí?, está más dirigido a temperatura, dicen que lavan con poca agua, pero ese eco también lo tenemos que llevar a cuánto estamos afectando el tejido, ¿no?
Ya.
Entonces, todo eso habría que ajustarlo.
Vamos, que el eco no es tan eco. Ya me va a mí esto. Pues,
sí, a ver.
Nora, le agradezco mucho que nos haya hecho este avance de esta investigación y en todo caso nos la miramos con cariño y la ampliamos más adelante. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Que pase una buena tarde. Hasta luego.
Igual, hasta luego.
Doncs és la Nora Expósito, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, que ens ha acabat explicant això de que potser els ecos de les rentadores no són tan ecos. Vaja, pel que fa referència a les fibres.
Navega amb el far.
The Babon Show va formar-se el 2003 a Estocolm. D'ençà han girat per tot el món, inclòs els indrets tan diversos com Cuba o la Xina. L'última parada de les nostres contrades va ser l'octubre passat a les Fires de Girona, incorporats a última hora com una de les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un punk emotiu i contundent, però al mateix temps transversal, amb lletres i melodies que recullen el llegat de Star Market, formació del mateix origen que va marcar una època el punk and roll swag. Aquest és el single del seu últim àlbum, Radio Rebelde, interpretat per la veu espectacular de la seva cantant. Radio Rebelde, welcome to my home, when you are all alone. Radio Rebelde, Radio. We'll be right back.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
Comencem a arribar a port, com tots els dilluns, i ens agrada fer-ho sempre acompanyats de bons amics i que ens ajuden a entendre moltíssimes de les coses que tenen a veure amb el món del mar i amb el món de la pesca, i fins i tot, jo crec que en alguns moments, a trencar alguns estereotips. Antoni Marzoa, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Com estem?
Molt bé, estem bé.
Mira, començaré per aquí, si li sembla, o si et sembla. Alguns estereotips. Últimament, aquesta darrera setmana, hem vist alguns documentals, alguns molt anunciats, no? I aquest documental de Salvemos el Mediterráneo, no? Que bueno, doncs, el Mediterrani s'està morint i és el pitjor mar del planeta i està en una situació agònica i tal, no sé què, i que tots els problemes passen, bàsicament, per dos àmbits, els plàstics i la sobrepesca. I que arreglant això ja ho arreglem tot. Llavors, jo que sóc una mica de vegades crític i mal pensat i que trobo que és veritat que s'han de carregar el plàstic i la sobrepesca, penso que de vegades focalitzem els problemes en dos únics sectors per no focalitzar-los en alguns altres, no? I això em resulta de vegades molt injust. I em sembla de vegades molt injust.
Bueno, a mi m'agrada que s'hagi afegit un segon jugador, que és el del tema dels plàstics. Si tires una mica enrere en el temps, no parlàvem dels plàstics, no fa gaire, eh? És una qüestió de mesos.
Sí,
mesos,
un any.
Exacte. Fins ara ha sigut, al llarg de les dècades, les darreres dècades, el problema ha sigut la pesca. Quan la pesca, en realitat, el que ha sigut una mica és, jo dic, guardiana, perquè són testimonis dia a dia del que passa allà fora, són escombriaires, portem tota la brutícia que ens trobem i la portem en terra, la reciclem, i al final sembla que molestem una mica. Per tant, jo, encara que sigui entre cometes, me n'alegro que hi hagi un altre jugador. N'hi ha molts més, eh?
Jo crec que sí. És que jo em plantejo la situació i crec que aquí hi ha emissaris submarins, per exemple. Ningú en parla, dels emissaris submarins. Ningú en parla de l'activitat nàutica i fins i tot de l'activitat turística. Aquí només s'ha parlat de l'activitat turística per dir lo bueno que són i que les que es queixen. Mira, fa una hora en parlàvem i jo, és una qüestió que a mi em genera molt de neguit. Ho hem de fer tot turístic, tot turístic, tot. Ara està el pescaturisme, que ja em sembla bé que ens en faci, eh? No el critico. Però ha arribat un moment que ens estem venent al país del turisme. Llavors, clar, tot això es resumeix a malos pescadores que pesquen més de la compte. Compte, pesca més del compte del peix que nosaltres ens mengem, perquè això tampoc ningú ho explica, i després, bueno, lo dels plàstics, que sí que és un desastre, no? I això entra en competició amb dades, no? Per exemple, tonyines. Estem protegint la tonyina com animals, no?, des de fa molt de temps, i ara resulta, jo hi ha l'altre dia, que en una setmana s'ha empatat la pesca de la tonyina vermella de la Mediterrània i ja està, ja no cal que treballin més. És a dir, en una setmana ja han fet els calés de tot l'any. O almenys han pescat tot el que podien pescar en tot l'any. I dius, home, si en una setmana ho han fet, vol dir que potser tanta tonyina no falta. No ho sé, jo m'ho miro des de fora.
No, sembla ser que la tonyina està en una situació molt i molt bona. Fins i tot, no es pot dir massa bona, molt bona. I ara probablement tocaria continuant l'esforç, doncs, per exemple, que ha engegat la nostra Direcció General de Pesca, de que el recurs sigui accessible a les pesqueres que tradicionalment la capturaven amb volums molt més minsos, no? Però sí que és veritat que en qüestió d'uns dies, des de fa uns anys, en una setmana es agafa la quota amb els mitjans moderns que hi ha avui dia, i a més s'han aplicat tècniques, diguem, de l'aqüicultura, pues, per poder mantenir aquestes tonyines fins al moment idoni, conèixer el seu estat a nivell de salut. Vull dir que s'han aportat avantatges i és una indústria que funciona molt bé. Per tant, això és bo. Ara el que convindria és obrir-ho, perquè es va tancar sense que ho entenguem, pues, a la pesca artesanal, l'encerclament com a accessòria i a tots els que sempre ho havien agafat, no? Però sí, hi ha molta tonyina.
Ivan Fernández, presenta'm en Jaume, va.
Doncs sí, i ara ja feia unes setmanes que no el teníem per aquí, però avui a la Ribem a Port tenim amb nosaltres el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, en Jaume Carnicer.
Jaume, molt bona tarda.
Bona tarda a tots dos, tant amb el Cano com amb el Toni.
Bona tarda, Jaume.
I ben tornat a casa, go home, que deia aquell.
I tant, i tant.
Escolta'm, va, del que... Sé que estaves escoltant, del que hem parlat fins ara. Tu quina visió en tens?
A veure, del que parlàveu ara mateix de la tonyina, ningú gasta la quota d'un any en una setmana si és que no trobes que el recurs s'ha recuperat i força. Normalment, les coses que nosaltres venim avisant, venim dient, és el que explicava molt bé el Toni, no? Som una miqueta com els marcadors de quin és l'estat general de tot el procés, no? Perquè som els que treballem cada dia, ho veus cada dia. Llavors, el tema dels plàstics, tots els temes que heu anat parlant, bàsicament és el mateix. Nosaltres sortim a pescar, ens trobem el que ens trobem i més o menys podem fer un test de com està actualment el Mediterrani o les zones que pesquem, si hi ha més brutícia, si n'hi ha menys, si el tipus de brutícia que s'agafa és brutícia de fa molt de temps o és relativament jove, per dir-ho d'una manera, doncs que porta poc temps dintre l'aigua. Tots aquests detallets que els pescadors ja porten molt de temps avisant i explicant i dient, sempre se'ns tracta de com... Només som preocupants quan parlem només de motius de sobrepesca i de caladors explotats i d'espècies que se desapareixen, i en canvi tots els altres detallets que nosaltres apuntem poques vegades són escoltats o... No et diria escoltats, però hi ha poca gent, no, que t'escolti, o et dona la sensació de que no hi ha tothom, no hi ha molta gent que estigui al darrere d'algú que t'ho expliques. I és una cosa molt senzilla, vull dir, el pagès et podrà dir directament si aquell raïm que està fent, si li veu alguna cosa, perquè ell està acostumat a fer-ho cada any. L'any que veu que és diferent, aquí passa alguna cosa. Pues, nosaltres més o menys és el mateix. No.
Referent a això de la... Deixeu-me, i si voleu després canviem de tema, però referent a això de la tonyina, ara que dèieu d'obrir les quotes a d'altres sectors i tal, ara no fa passes dies o setmanes, parlàvem amb algú molt relacionat amb el tema de la tonyina d'aquí de Catalunya i se'm va acudir utilitzar la paraula monopoli i, se'm van enfadar molt. perquè no veien que fos un monopoli. Jo entenc que és així, però si vaig equivocat, però jo entenc que és així. És a dir, quan tu no pots jugar al mateix terreny de joc, vol dir que aquí la situació és de desigual. Jo veig així, no, igual m'equivoco.
Bueno. No, jo... Bueno, comença, Toni, digues tu,
si vols. No, tira.
Tiro jo? Prepara't, doncs. No, va, vinga, a veure, parlar de monopoli o no monopoli és molt senzill. És una pesca que, a més, està marcada amb un tag i amb una quota anual. Tu saps les tonelades que s'agafen, només és veure aquestes tonelades on te van a parar i sabràs si és veritat si hi ha un monopoli o no hi ha un monopoli, per més que s'enfadi, qui es pugui enfadar o qui no. Que s'ho han treballat molt durant molts anys comprant coses com que no haguessin tingut que passar... Mil històries, però a dia d'avui pots saber perfectament de les quantitats de tonelades que hi ha al Mediterrani on te van a parar, perquè com que és una pesca que està amb tac, o sigui, té una quota anual, saps perfectament on te va tot aquest peix, exceptuant la tonyina furtiva que es pugui pescar amb embarcacions nàutiques, etc. Que això, comparat amb l'altre, també té una quantitat important. Però la gran marcada o la que està degudament etiquetada i cacat, pot saber exactament per quines empreses ha passat. Si això no és un monopoli, que el 90% ho tenen dues empreses, ja m'explicaràs que és un monopoli. I ara li passo la pilota al Toni. Au!
No, a veure, és així, no? És així, no? No és pas que hagin estat unes empreses que s'han anat apropiant del mercat, sinó que ha sigut una política decidida des dels organismes, doncs en aquest cas l'ICAT, que és qui controla aquest repartiment, i que s'ha jugat, s'entenia que era el millor, s'ha jugat a adjudicar-ho amb unes empreses concretes. El sector no ha estat mai d'acord, perquè el sector accedia al recurs, la pesca costanera de Bajura, no? I se'ls va deixar fora, i mica en mica s'ha anat obrint una mica, un foradet perquè puguin tenir un cert accés. Però és el que apunta el Jaume, és així, eh? Una altra cosa, com dic, és que hagin estat unes empreses que s'han aprofitat. No, senzillament ha sigut la política amb la que no estem d'acord, que s'ha dissenyat des de les administracions responsables, pam, i qui s'ha equivocat en tot cas haurà estat aquella administració, aquells organismes que ho havien de gestionar.
Jo crec que aquesta és la pedra de toc, és a dir, podem anar a buscar i podem anar a remenar, no?, a les empreses, però al cap i a la fi aquí hi ha un organisme regulador que és qui decideix, i fins i tot, a veure, jo amb això
La Unió Europea, que es fot amb tot, amb això no s'hi posa? És a dir, la Unió Europea, que està al Tribunal de la Competència, que vetlla perquè els de Google, els de Google no sé què, i perquè els de la SEAT no sé quantos, i perquè els de Repsol no sé quantos més. Amb això no s'hi posa. Que és un sector que el té absolutament fiscalitzat i amordaçat.
Bueno, ho aplaudeix. Jo és que crec que la Unió Europea té una empanada mental molt important en moltes qüestions, no? Jo recordo que el tema de les polítiques estructurals sempre s'està qüestionant la política agrària comuna i la política pesquera comuna. I, mentrestant, s'està reconeixent que hi ha milers de milions de diners comunitaris que van a tercers països amb aquella política de ser solidaris, que a mi em sembla molt bé, jo l'aplaudeixo, però amb la seva mesura. I que, a més, es té constatat que aquells treballadors que venen de fora i envien divises als seus països, això encara és un import molt més alt. I les polítiques estructurals són, a lo millor, un 1% de tot aquest moviment, i tot i així es diu, ostres, doncs aquest 1% ens l'hem de carregar, perquè el que fa és viciar la competència amb aquests tercers països. I dius, home, no, això no, així és al revés, no? O som capaços de ser una mica chauvinistes i protegir els nostres productors i el sector primari i secundari, o al final dius, bueno, clar, els cotxes es fan al final pues, a Corea, i després ens queixem que aquí no hi ha qui els compri, perquè clar, la gent se'ns ha quedat sense feina, no?
Jaume, no sé si vols apuntar alguna cosa. M'ha vingut al cap una història. Digue'm, Jaume.
Una cosa molt ràpida. Sí. Normalment Europa no apreta si a darrere no hi ha una Oceana, no hi ha un Greenpeace, no hi ha una World Wildlife, si no hi ha alguna empresa potent mediambiental que apreti amb aquests temes. Ells normalment... el que hem parlat moltes vegades, no? Els partits polítics pràcticament de pesca ni en parlen, passen per sobre. Llavors, doncs, a Europa això no és cop importància, a no ser que algun d'aquests grupets faci la queixa al Parlament i llavors s'ho miren tot amb lupa. Sembla ser que la tonyina no està dintre dels paràmetres que aquestes grans multinacionals mediambientals els interessi gaire, o pel motiu que sigui, però amb la tonyina això no és gaire important. És més important altres coses, ara per ara, segons ells. Mm-hmm. És el petit apunt, només.
Ara que parlàvem de política europea, per cert, avui hi ha gent que estan pendents de signar l'acord amb el Marroc, i no hi ha manera que el signin, i per tant tenim un no sé quants vaixells a Andalusia parats sense poder pescar. Ara fa uns dies signaven el de Cap Verd, que a mi em sobta, Cap Verd, i van els gallecs i els bascos, no? És com tot molt, molt estrany, no? Fem anar la gent a pescar d'altres llocs.
Bueno, a veure, la flota de l'estat espanyol, igual que la portuguesa, són flotes que sempre han sigut capdavanteres, i són flotes que han obert nous caladors arreu del món, noves espècies. És un exemple, el del fletant. El fletant no tenia mercat, ningú el capturava, i va ser la flota pues, gallega que va descobrir els caladors i va obrir el mercat. ¿Vale? I això va portar fins i tot que un país doncs, com el Canadà iniciés pràctiques poc justes quan estava el Brian Tobin, aquell ministre que tenien, i van segrestar l'estai i tota aquella situació que de facto anaven més enllà de les 200 milles. Vull dir que això s'explica per aquesta raó. Llavors estem parlant de caladors, pues, Cabo Verde, el Marroc, que han sigut sempre caladors posats en marxa, engegats per les flotes d'estat i en altres ocasions també de Portugal, i que al final, clar, els països riberencs, quan comencen a tenir competències, doncs posen el nas i juguen a negociar.
Vale, d'acord. Que, per cert, parlant d'això, parlava amb els de Gran Canària, amb els pescadors de Gran Canària, emprenyadíssims amb el tema de la pesca de la tonyina a Cap Verd, perquè es veu que ho fan posant unes xarxes de molts quilòmetres a la... que ho paren tot, i llavors amb ells no els hi arriba res. I el senyor de la cofradia de... Bueno, el patró major de la cofradia canària, ara fa res, un parell de setmanes o 10 dies, ens deia aquí el programa, ens deia que bueno, que ahir les tenen encantats de la vida, però que ells tenen molts vaixells aturats perquè aquest sistema de pescar i aquest descontrol que hi ha no permet que arribin els peixos a la seva zona.
Bueno, nosaltres som... i en Jaume em corregirà, que ell té més coneixements amb aquest tipus, però has de deriva, i a més dius... són flotes... Nosaltres estem superfiscalitzats, tu ho deies abans. Vull dir, arribem a l'histerisme de controlar pues, el productor comunitari. I això porta a situacions absurdes, perquè els altres no juguen amb les mateixes regles. Ara estem, ja ho hem parlat aquí a vegades, amb el Pla Plurianual de la Mediterrània. Sí. Molt bé. I dius, bueno, la Mediterrània és un mar compartit amb els països del Magreb. Hi ha tota la conca sur que tenen flotes que estan creixent i que fins assoleixen barques nostres, fan barques noves, i hi ha un desconeixement total de quin és el seu esforç pesquer. És de veritat seriós collar-nos nosaltres de manera histèrica mentre no sabem i deixem fer els demés? O ens hem de sentar a la taula i pactar polítiques comunes, mai millor dit, no?
Home, és evident que la segona, no? És evident que la segona, Jaume.
Sí, no, no, és, parlant d'això, no? Que hi hagi arts de deriva o arts d'arrossegaments que agafin peixos pelàgics. Tot aquest tipus de pesques que en uns països no es practica o s'ha prohibit i en els altres encara està vigent, poc sentit té quan estàs molt a prop un de l'altre, quan estem parlant de poques milles, no? Tot el que és aquí dintre del Mediterrani, això és bastant absurd. El que per mi està prohibit, al costat poden fer el que vulguin, i allà no hi ha mesura de res, captura tot. Vull dir, tots aquests petits detalls, mentre sigui l'estat membre el que pugui controlar i deixar que es facin unes pràctiques o unes altres, després la política pesquera comuna està molt bé, però arriba on t'arriba. I sempre ens trobarem que hi ha buits legals on no arriba a la llei de la mateixa manera o no actua el tipus de pesca en cada país. Però bueno, si no podem actuar allà, el que hem de mirar és fer-los entendre que aquella no és la millor manera de fer-ho. Perquè les causes que fan aquests tipus d'arts de deriva, com bé explicaves, que tot el peix que va en superfície ho mata tot. Tortugues, dofins, balenes, allà no passa res, tot el que passa s'enganxa. Són llavors aquelles imatges que ens ensenya Greenpeace Oceana, sí, i que fan tanta mal a la gent quan ho veuen. Això pràcticament no es practica en tot el món, o les grans potències pesqueres no ho fan. Però si hi ha petits països, després les imatges acaben sortint i dius, hòstia, però com és que hi ha arts de deriva? Pues hi ha arts de deriva en països on encara no hi ha un desenvolupament molt clar declarat amb la pesca, ni hi ha unes polítiques de pesca ben establertes. I acaba fent mal, pues, justos per pecadors o, bueno, digue-li com vulguis.
Però fixa't, això està molt assumit. L'altre dia, amb un reportatge aquest que, bueno, us parlàvem abans, del National Geographic, parlàvem Recuperemos el Mediterráneo Español. És una cosa que em cridava molt l'atenció. Recuperemos el Mediterráneo Español, Recuperemos el Mediterráneo Español. Jo pensava, bueno, espanyol de conya. I el francès, i el italiano, i el marroquí, i el maltès. És a dir, de què sirve recuperar el Mediterráneo Español si la resta de gent no ho fa? Perquè si a França o a Itàlia o a Marroc, és igual, llencen plàstics i els emissaris van a tometer, i és que per molt que aquí no ho fem, allà no servirà de res.
No és una política absurda, no? Que sense sentit, i que és el que ens preocupa. Però és que és una política que es ve exercint amb la mateixa línia des de fa molts anys, i des del sector ho hem manifestat en moltes ocasions. No som nosaltres sols. Jo al principi et deia, benvingut que es parli dels plàstics. Però per què no es parla pues, del turisme? Pues, la pressió demogràfica, l'urbanisme descontrolat, el tràfic mercant, el factor nuclear, la incidència d'altres activitats en el recurs, com la mateixa pesca recreativa i tal. Totes aquestes altres activitats també les hem de conèixer, mesurar quina és la seva afectació i, per tant, regular-les. Si estem només hiperreglamentant amb una que malauradament cada cop és més minsa, no estem solucionant el problema. I si ens limitem només a la costa del Mediterrani espanyol, com deies, pues, tampoc té cap sentit.
Ara que des d'hiperregular i de regularitzar i aquestes coses, fa uns dies parlàvem amb els companys de Port de la Sals, de la Cofreria Port de la Selva, que tenen un problemon de nassos, perquè tenien 5 barques d'arrossegament, una se'ls hi va cremar, l'altra els hi van il·legalitzar, les altres estaven avariades, totes s'han quedat amb 2 barques d'arrossegament, i l'única solució que els han donat és que se'n vagin a la Cofreria de Llançà. I clar, diuen, bueno, és que hem de tancar la cofradia, han demanat ajuts i no se'n surten. Vam parlar amb el patró major de la cofradia de Port de la Selva, el pobre home super preocupat. La sensació que a mi em va quedar de la conversa és que diem unes coses i després en fem unes altres. És a dir, ens posem les medalles de que tenim un sistema de cofradies fantàstic i meravellós, que és l'hòstia en bicicleta i que hem de protegir sigui com sigui, però a la que una cofradia té un problema, ahí te las compongas.
Campi qui pugui.
Aquesta és la sensació que jo em vaig endur.
No, a veure, el que passa que és un sistema molt sòlid. Jo crec que és el millor dels possibles, igual que diuen de la democràcia. Bueno, no sé, les cofradies sí que ho són. Les cofradies sí que ho són. La comparativa no m'agrada. Sí, però clar, al final, la situació general del sector hiperregulat i el que s'aplica tota la pressió com a suposat culpable, no? La presumpció nostra és la de culpabilitat, al revés del que marquen els principis del dret. Ets pescador, doncs ets un violador, un lladre, un incendiari, el que vulguis.
Mangui per definició i després ja
decidirem. Surs a fer mal. I és tot el contrari. Llavors dius, bueno, al final hi han les estructures pròpies del sector, per molt bones que siguin, com estructures democràtiques, de paritàries, no? En peu d'igualtat, la part treballadora, els tripulants, com la part armadora, la part econòmica. Jo sempre dic que nosaltres, des de l'edat mitjana, hem tingut aquest tipus d'estructura, elegint democràticament la composició dels nostres càrrecs, mentre el país ha passat per repúbliques, dictadures, dictablandes, guerres mundials, guerres civils, el que vulguis. Nosaltres sempre hem tingut aquest tipus d'estructura dedicada i nascudes del sector. Per bones que siguin aquestes estructures, si a la pròpia activitat l'estàs matxacant com se la matxaca, de manera injusta i totalment desacertada, al final les estructures comencen a patir, no? I sobretot en base a la seva mesura, la seva pròpia estructura individual. I el cas, pues, m'imagino, de Port de la Selva té molt a veure amb això.
Jaume.
Bueno, estem en una situació geogràfica, per més que sembli molt bonica a l'estiu, és molt complicada durant la resta de l'any. La dificultat d'arribar fins a Port de la Selva als compradors fa que a vegades et trobis aquesta problemàtica, perquè fixa't, una cofradia amb la poca quantitat de barques que hi ha i es seguien queixant que els compradors no hi anaven. Buscar solucions a vegades per aquestes cofradies és problemàtic perquè en aquella zona geogràfica hi ha 3 o 4 cofradies i et trobes amb això, que hi ha un parell de cofradies que possiblement, pel que sigui, els dies més fàcil a la gent poder, a l'hora d'anar a fer efectuar les compres, els dies més fàcils. I ells col·locar-ho, doncs, no és tan fàcil. A l'estiu tot és molt bonic, però no es viu d'un mes de l'estiu. I que aquesta cofradia s'hagi trobat amb aquesta situació, doncs, clar, home, no és desitjable per ningú que tinguis accidents i que passin aquestes coses, però malauradament la no continuació generacional amb les línies de treball de la pesca a Catalunya fa que això, el que ara sembli un episodi molt, molt especial, em sap greu, però em sembla que en els pròxims anys ens en anirem trobant de molts més com aquest. I és una cosa que ens hem de posar al dia, vamos. Ens aniran caient una darrere l'altra, Doncs, aquesta potser serà la primera, però no serà l'última, això ja veuràs.
Doncs mal assumpto, perquè, sí. A veure, no ens ho podem permetre. Jo quan deia que diem una cosa i fem una altra, em referia, per exemple, jo crec que si és una qüestió, si voleu, temporal, i cal subsidiar, s'hauria de subsidiar. El diner públic també està per això, és a dir, no només està per fer moltes coses bones i algunes no tan bones, sinó també per ajudar a qui ho necessita, no? I en aquest sentit, si estem parlant d'una situació temporal d'una cofradia que té un problema i estem tots tan convençuts que és el millor sistema del món, doncs, home, donem-li un cop de mà puntual a aquesta gent. Jo em referia a això.
Bueno, però tens raó, però no és fàcil.
Vale.
Perquè el problema té un abast molt més seriós. Exacte. Vale. Que té a veure amb tota aquesta política de fa molts anys que s'està aplicant de pressió contínua sobre la pesca, de donar una imatge molt negativa del sector, de robar-nos, treure'ns els nostres actius a nivell social i a nivell econòmic. Fixa't que, per exemple, la pesca ja fa, pues, 30 anys que era una de les activitats potents a nivell de tot. Ja es deia des de la pròpia... Jo recordo Miguel d'Aldassoro, que va ser, llavors es deia subsecretari general de pesca, avui és secretari general de pesca. I aquest home va ser ambassador a Brasil i a Nova York, i ell ho deia, diu, ostres, un dels problemes de la pesca és que té poc pes social, té una riquesa molt important, però en canvi les xifres del rendiment de la seva economia, el seu pes econòmic, es posa al sac de la macroeconomia i allà queda dissolt.
Val.
Llavors sempre les administracions miren el número
crema de... Crema sense control, un incendi forestal al Perelló, al Baix Ebre, que ja ha calcinat 150...
A veure, si els companys de l'escala tanquen, gràcies. Endavant, digues.
No, deia, que llavors el que fan les administracions públiques és mirar directament a... Escolta, quanta gent s'hi dedica directament aquí? Ni tan sols veuen els llocs de treball, la riquesa que generes indirectament. I, per tant, clar, són pocs pescadors, cada vegada menys. I les administracions, al final, acabem molestant, no? Incòmodes. I potser s'haurien de definir polítiques a mig i llarg termini, millor pensades, que no pas viure el dia.
Acabem a 57. Abans d'acomiadar, deixeu-me fer una, un moment. Re, canvio de tema un segon. Jaume, perdona'm, disculpa'm segon.
Me'n vaig a...
No, fem una última hora, una mirada final al Perelló. Hi ha un incendi que està cremant des de 3:15 del matí. Les imatges que ens arriben d'allà són certament molt preocupants. Parlàvem amb l'alcalde a principi de programa i realment estem parlant de més d'un centenar d'hectàrees ja cremades. L'última actualització era més de 100 efectius dels bombers treballant en aquest incendi. Daniel, què en sabem?
Doncs són 150 ja les hectàrees cremades aproximadament, segons dades recents dels agents rurals, que a més ja apunten a la causa de l'incendi, una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. Per això ja han aixecat una denúncia als agents rurals. A més, han ensenyat una fotografia a xarxes socials del punt on ha començat aquest incendi, que, com dèiem, ja ha cremat 150 hectàrees. Tot i que no està controlat, sembla que la cosa comença a estar millor, més favorable, perquè els bombers ja estan treballant en controlar esforços en cenyir els flancs, tant esquerre com dret. També la punta de l'incendi ja ha avançat d'intensitat. Ara mateix són una setantena d'efectius, tant terrestres i aeris, que estan treballant per intentar extingir aquest incendi, que ha obligat a desallotjar a més d'una trentena de persones de 18 masies diferents, aïllades, que no han estat afectades per l'incendi, però sí que està ben pròximes i, per tant, se'ls ha decidit desallotjar. A l'Ajuntament del Perelló ja ha posat a disposició el poliesportiu municipal per si cal acollir-los aquesta nit perquè puguin descansar. Per tant, doncs, sembla doncs, que la cosa comença a estar una mica més controlada, que no pas controlat l'incendi, continua actiu, però bé, sembla que comencem a mirar en positiu.
Esperem que
el
vent que hi ha a la zona no torni a canviar com ha fet ara fa 3 o 4 hores i per tant compliqui les feines, i a veure com passem la nit, que sempre són complicades de gestionar. Gràcies, Daniel, fins després o fins demà.
Fins demà i ampliarem la informació.
Evidentment. Els butlletins de la xarxa, estigueu atents, perquè evidentment tindreu tota la informació aquí. Em queda un tema per parlar i me'l guardo per la propera setmana, la propera vegada que vingueu. Ja us l'avanço, ja us el dic ara, per anar-lo preparant, que és la pesca dels aficionats. Vale. Control de pesca d'aficionats, que això és un tema...
Cantera, aquí.
Vale, molt bé, doncs ja ens el guardo per tirar-lo de principi i així ja tindrem camp per recórrer. Gràcies, Antoni, fins la propera.
A vosaltres.
Jaume, fins la propera, gràcies.
Igualment, toli una abraçada.
Igualment, adéu.
Segueix Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sento cantar les granotes des del meu llit. Anuncien la pluja que ha de venir. I els seus cants omplen la nit de veritats, de certeses mil·lenàries i ancestrals.
Surt
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.